I us ho dèiem en titular. Segona nit de protestes avui excepcionals a la Xina. Els carrers de les grans ciutats s'han omplert de manifestants en contra de la política de Covid-0, que han carregat contra les restriccions del govern i han exigit la dimissió de Xi Jinping.
Renovat com a líder del Partit Comunista i com a president de la Xina, falnès Xi Jinping s'enfronta a una de les crisis socials més dures. Els manifestants critiquen el Partit Comunista, la falta de llibertat d'expressió i denuncien els confinaments de draconians que encara pateixen. El cansament de les ciutadans xinesos que porten amb restriccions i controls des del 2020 s'ha convertit en ràbia i indignació després de la mort de 10 persones en un incendi on els bombers van arribar tard pel confinament.
Javier Borràs Arumí, analista de relacions internacionals especialitzat en Àsia i excorresponsal a la Xina. Bona tarda.
Bona tarda.
Per què aquesta és la protesta més important a la Xina en dècades?
Bé, perquè a la Xina, al contrari del que pensa molta gent, es produeixen protestes habitualment, però són per motius locals, puntuals, per alguns problemes medioambientals o laborals, de corrupció. En canvi, aquesta protesta és tan important perquè, encara que va partir d'un incendi i uns morts que va haver-hi en una ciutat, a Urumqi, la protesta s'ha escampat a moltes ciutats, a moltes universitats, i participa gent de diferents edats, de diferents orígens, i per tant aquesta transversalitat que té i aquest impacte nacional que té a nivell xinès la fan diferent a les anteriors que havíem vist.
I com s'ha arribat realment fins aquí? Perquè entenc que evidentment el detonant és aquest incendi, però el problema només són les mesures pel Covid o hi ha més coses darrere?
Bé, a la Xina, com molts dels oients sabran, hi ha la política de Covid-0, que bàsicament és la continuació de les restriccions, limitacions a la llibertat de moviment, de les coses que pot fer la població en el seu dia a dia, que nosaltres potser havíem viscut a nivell occidental fa uns mesos, fins i tot uns anys, però que la Xina es continua mantenint. Aleshores, diguem-ne, després de 3 anys d'aquest tipus de mesures, la situació és que la societat està tensionada i a la mínima que hi ha hagut aquesta espurna i aquest incendi que bé comentes, doncs això ha explotat a través d'aquestes protestes. Però recordem que, per exemple, recentment vam veure també protestes a una fàbrica de Zhengzhou, de la fàbrica de Foxconn, on molts treballadors, per un tema de que no els havien pagat una paga extra que els havien demanat, també van explotar i van protestar, es van enfrontar a la policia, però clar, també ells estaven en context Covid, en què estaven tancats, tenien aquestes restriccions. Per tant, al final és l'explosió d'una societat molt cansada de viure aquestes limitacions socials, econòmiques i de moviment, que eren molt diferents abans de la pandèmia, encara que la Xina, òbviament, té limitacions de llibertat molt més grans de les que tenim nosaltres. Sí que abans de la pandèmia es podia fer una vida relativament normal i es podia tenir un benestar i un dia a dia relativament normal. Ara, això és el que demanen els manifestants, tornar una mica al que hi havia abans, aquest nivell de llibertats que tenien.
Clar, perquè tu, al principi, quan et preguntava, ho deies, que aquí tenim aquesta idea d'una societat xinesa molt obedient, que no es manifesta, no? Que no reivindica o no fa grans reivindicacions. Aquesta imatge que tenim és la que hi havia fins ara, realment? O sigui, és perquè la societat xinesa és així o és perquè el nivell de repressió és molt alt i, per tant, no hi ha opció que la reivindicació pugi a un punt més alt?
Bé, jo crec que això és interessant mirar-ho des del punt de vista generacional, perquè, per exemple, recordem als anys 90 es van produir les protestes de Tiananmen, que van, allà hi va participar moltíssima gent, però clar, era gent d'una altra generació. Ara, el que molta gent ens preguntàvem, i fins i tot molts xinesos es preguntaven, era com reaccionen els joves xinesos d'avui en dia davant d'això. I sí que és veritat que en molts casos puntuals que hi ha hagut o queixes puntuals, sí que s'ha creat molt en renou per xarxes socials, hi ha hagut queixes per part de la població. És veritat que molts cops aquestes queixes acaben censurades, però aquest ha estat una mica el moment en què aquesta nova generació una mica s'ha reivindicat de nosaltres. No només ens queixem des de les xarxes socials, sinó que també podem sortir al carrer i podem reivindicar el que nosaltres volem i la direcció que volem que prengui el país. És veritat que, també per contextualitzar una mica els oients, és una generació que és diferent, a la, per exemple, de la que vam veure a Tiananmen als anys 90. Els joves xinesos actuals són bastant més nacionalistes i tenen un orgull de país i un escepticisme respecte a Occident que no tenien generacions anteriors, però sí que és veritat que poden ser nacionalistes i poden ser més patriotes, entre cometes, però alhora sí que volen més llibertats socials, llibertats econòmiques, una mica més de llibertat d'expressió. No volen en general potser un canvi de sistema, però sí que hi hagi més marges de llibertat, i precisament a l'època que estàvem vivint ara mateix de Covid-0 i de grans restriccions, doncs era totalment al contrari del que volien.
Mira, tu ara parlaves, no?, d'aquestes restriccions de Covid-0. Què està passant amb la Covid allà perquè aparentment estiguin tan malament en comparació amb aquí, que estem fent una vida relativament normal?
Sí, aquí hi ha diferents factors importants. El primer que voldria destacar és el tema de les vacunes. Uh-huh. Allà, des de l'inici de la pandèmia, es van fabricar vacunes pròpiament xineses, d'empreses xineses, però es va vetar la utilització de les vacunes que hem utilitzat nosaltres, les vacunes fabricades per empreses occidentals. Què ha passat? Que les vacunes que s'havien fabricat a la Xina no utilitzen la tecnologia de RNAM, que és la que s'ha vist que és la més efectiva, i, per tant, la protecció que ofereixen és menor i, per tant, vull dir, no és tan fàcil desescalar quan tens vacunes que són menys efectives. D'altra banda, una cosa que sorprèn a molta gent és que a la Xina les vacunes no són obligatòries. I el que ha passat és que una part destacable de la gent gran no ha volgut vacunar-se. I precisament són el grup social que poden patir més si hi ha un augment d'infeccions i un augment de casos. Aleshores, el que està passant ara mateix és que hi ha, per exemple, recentment vaig llegir un model d'un paper de Nature, calculava una mica què passaria si desaparegués la política de Covid-0 ara mateix, i deia que el que pronosticaven era que hi hauria 1,5 milions de morts i que, diguem-ne, una de cada 15 persones que volgués... que hagués d'anar a una UCI, una de cada 15 només podria fer-ho, perquè no, ara mateix no hi ha suficients UCIs al país per, si hi hagués, diguem-ne, aquest augment de casos, aquest augment de casos greus i fins i tot aquest augment de morts. Per tant, diguem-ne, el govern es troba en una situació una mica complicada ara mateix, perquè si tira pel terra aquesta política, pot haver-hi aquest augment de morts i aquesta pressió al sistema hospitalari, i per tant això pot crear encara més, diguem-ne, malestar entre la població d'un govern que no ha pogut gestionar-ho bé, però de l'altra banda té aquesta pressió social per part dels manifestants de relaxar una mica les mesures. Potser el que podrem veure és que ara intentaran fer una campanya encara més forta de vacunació entre la gent gran i potser permetran importar aquestes vacunes des de l'exterior, però jo crec que es troben en una situació bastant complicada, que ja veurem una mica com evoluciona.
Ja per acabar, aquesta revolta que està venint en els últims dies, de quina manera pot afectar políticament o econòmic, políticament, a la imatge de Xina a l'exterior? Ens està sobtant o no gaire?
La revolta en si jo crec que està sobtant al món i fins i tot jo parlant amb amics xinesos que estan aquí com que viuen allà, a ells els hi ha sobtat, no s'esperaven que hi hagués aquesta reacció social, però alhora és veritat que molts d'ells, ja sigui a xarxes o directament participant, i s'han sumat a aquest moviment. Per tant, potser la imatge de la Xina que tindrà el món dependrà una mica de la reacció que tingui el govern davant d'això. Si pot gestionar aquestes protestes de manera relativament hàbil i intel·ligent, i fer, diguem-ne, donar una mica d'espai a les demandes dels manifestants i alhora, diguem-ne, evitant que hi hagi aquestes onades de morts que podrien succeir, o pot prendre una altra opció més radical o més violenta en quant a repressió, que, clar, això podria causar una molt mala imatge de cara a l'exterior i podria empitjorar encara més les relacions amb Occident, amb la Unió Europea, etc. Per tant, dependrà una mica de la reacció que té el govern davant d'aquestes protestes.
Doncs, Javier Borràs Arumi, analista de relacions internacionals especialitzat en Àsia. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.